Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. No despista el títol del programa. Avui sota el títol Infants o consumidors. Parlarem d'un dels temes estrella d'aquests dies, que són els regals, clar que sí. I per fer-ho ens acompanya la Imma Marín. Molt bon dia, Imma.
Molt bon dia, Olga.
La Imma és fundadora de Marimba i presidenta de l'Associació Internacional pel Dret dels Infants a Jugar. I també estem amb la Sílvia Urbina. Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
La Sílvia és responsable de projectes a Justícia i Pau. Comencem a veure la primera pregunta. És imprescindible apel·lar al seny quan parlem de regals?
Jo mateixa començo. Jo crec que depèn de què estem parlant, no? Quan pensem de regals, o sigui, últimament, quan pensem en regals, són aquelles coses materials. En canvi, si podem regalar el nostre temps, podem regalar moltes altres coses. Aleshores, si han de ser coses materials, sí, per favor, apel·lem al seny, sobretot aquests dies, no?
Sí, jo vaja, absolutament d'acord, no? Estem en un moment, estem en una societat de consum, tot l'any, i a les dates de Nadal el consum, bueno, tot el que es fa, no? Tot el que es fa a les ciutats ve a animar aquest consum, no? I per tant, doncs, hi hem de posar-hi una mica de seny i de fre.
Ja fa uns dies que estem alimentant el tió i els més previsors també fa dies que tenen a punt la carta als Reis. Però no ens enganyem, als anys 20 del segle XXI no necessitem excuses per estrenar el que sigui, sobretot si s'ha comprat joguina, roba, electrònica o el que ara es porta molt, experiències. Però cal consumir tot hora, no ara per Nadal, sempre, els 365 dies de l'any. És fantàstic fer regals, ens encanta que el tió ens caigui un regal que ens feia il·lusió, una mica invisible. Ara, si comparem la quantitat de regals que rebien fa uns anys amb les d'ara, diríeu que és gaire diferent, Imma?
Jo crec que és diferent, sobretot perquè ara els Reis, abans les famílies estaven com més compactades, podria dir així, ja s'escrivia una carta als Reis, per dir-ho així, no? I ara no, ara doncs, cada tieta escriu la seva carta als Reis, a vegades el pare, la mare, els avis d'una banda, els avis d'una altra, els nous avis, amb la qual cosa el garbuix de regals que pots rebre una criatura per les diferents cartes als Reis que s'han anat creant pot ser gran, més gran que abans, sí.
També hi ha qui diu que ara els tiors poden cagar bicicletes i que abans, com a molt, alguns caramels.
Aquesta és el que anava a dir, no? El tipus de regal que arriba, no? O que potser es demana. Pues que és com molt diferent al de fa anys, que eren potser més coses més utilitàries o de necessitats, no? Del dia a dia. Sí. No té a veure, sí que té a veure amb el consum, però i a mi m'agrada, volia destacar una dada, no? Perquè ens adonem d'aquesta bogeria, que és que cada any es fabriquen 100.000 milions de peces de roba al món, 100.000 milions, i de mitjana cada persona compra 60% més de vestir que fa 15 anys. O sigui, comprem el 60% més i ens dura la meitat de temps. Amb això ho podem extrapolar a tot el que arriba, no a tot el que comprem només, no?
Amb les joguines passa una altra cosa, més, i és que el 75% o vora el 80% de les joguines que rep una criatura li porten els Reis o el tio o el pare o la mare Noel, no? El qual vol dir que en 15 dies...
Té una allau
de joguines, que és la que segurament, que potser seria les que hauria de rebre al llarg de tot l'any. Potser són masses, però potser, imaginem que no, que siguin les que hauria de rebre al llarg d'un any, no? Però clar, això és com si tots els petisuis de l'any te'ls prenguessis un dia, no? Pues segur que agafes mal de panxa.
És difícil, no?, poder gestionar tot això.
És difícil i caiem molt a la roda, no?, de, clar, si ho fa l'altre, si la cosineta, si la veïna, si no sé què, si no sé quantos, no, tothom vol afegir en aquí, pues, la seva il·lusió, no?, i la cosa s'acaba desbordant, no?, llavors posar-hi seny. Fins i tot també, ho deia la Sílvia, no?, és el que regalem, no?, i també com es regala, no?, com s'obren aquests regals de Reis, no?, s'obren tots alhora amb disbauxa i salve-se quien pueda, per dir-ho així, no?, o es fa algun ritual en què prenem l'atenció peça a peça. El simple fet d'obrir peça a peça, per exemple, diversos germans, el pare, la mare, l'avi, el que sigui, ja dona... Ja fa que tu mateixes els reis els rebaixes la carta, no? Perquè, clar, si hi ha moltes coses, després te t'avales massa, no? Llavors se't fa massa llarg, ja no et dona temps de menjar els carmelons. Saps?
És el que comentaves tu, no? A mi, que m'agrada molt menjar, ho he de dir, no? Si em posen a taula 3 plats, segurament els gaudiré molt. Si em posen 25, doncs potser acabi tipa, no? Exacte, sí. És el mateix, no podem pair.
No podem pair.
A més, si fa un any que estem esperant, no?, que arribi, perquè ara ja hi ha molta gent que ja ha trobat el tio al bosc, que ha tornat de no se sap on, però que de cop el tens allà, al menjador, i l'estàs alimentant. Fa un any que l'estaves esperant, no? Fa un any, d'aquí poc farà un any que estem esperant que arribin els reis. Si tu poleixes en 2 minuts...
Això és una pena, eh? No, jo crec que és molt... Ara són dates molt boniques, no? I és... Jo trobo que és com un projecte familiar preciós, no? Preparar la vinguda dels reis o del tió o del Pare Noel, segons la tradició de cada família, no? Preparar la casa perquè arribi un personatge màgic, no? Com endreces les coses, com guarneixes la casa, les joguines, que les vegis, te les van portar l'any passat, que les venguin en bones condicions. No sé si deixaran alguna cosa, si està tot allà, totes les nines despentinades i els hi falta un ull. Escolta, en aquesta casa...
Potser s'ho repensen.
Potser s'ho repensen. No cal que deixem res, no? Encara, si veuen les coses polides, endreçades, posades amb il·lusió, amb un cartell de benvinguda. O sigui, hi ha mil coses a fer des d'ara, des del setembre, doncs podríem dir, no?, per anar preparant aquest moment i que la màgia no sigui que he fet una llista de la compra per a si tengui o falti.
Uh-huh. El títol és Infants o consumidors, però també podríem dir adults o consumidors, perquè també els grans fan unes cartes als reis infinites.
Llistes.
Sí, jo crec que la culpa aquí és dels adults. Vull dir, nosaltres creem un precedent, no? Si els diem que poden demanar moltíssimes coses i arribar moltíssimes coses, ens acostumem, no?, a això. O sigui, potser de rebaixar... diguem que al principi no partim de res. No tenim cap necessitat ni desig, no? Si construïm grans castells, això no ajuda.
Exacte. No? Jo també sempre els hi proposo a les famílies, no?, que quan s'encaren a fer aquestes peticions, aquests desitjos, no?, i explicar-los als mags, al tió, a qui sigui, als desitjos que tenen la canalla, que els expliquin... Primer, que si tu li demanes a algú alguna cosa, s'ha de demanar amb educació, uh-huh, i, a més, guanyant-te, persuadint aquella persona que allò arribarà a bones mans. Per tant, explica'ls qui ets, explica't-hi què t'agrada, explica'ls com t'ha anat l'any, com si tinguessis un amic davant, no? Uh-huh. I després, si desitges alguna cosa, una nina, un cotxe, una bicicleta, el que sigui, expliques per què i com l'utilitzaràs i què en faràs d'allò, no? I sigues agraït. Clar, quan tu escrius una carta així, a la que portes 3 ratlles, 3 línies, ja comences a estar cansat, la mà et fa mal i tu penses, ja no escric gaire cosa més. Són petits trucs, no?, que fan primer de retenir l'instint, no?, de mano todo me lo pido, no?, que és el que fan els nens en un catàleg, i a l'hora bueno, de mostrar, no?, com es demanen les coses.
Fa uns dies sentia algú que deia és que no haurien d'entrar els catàlegs de joguines a les cases.
Sí, també.
És com si vas al supermercat quan estàs afamat. Sí. No és una bona idea,
perquè
ho fiques tot al carro.
El que passa és que també és cert, o sigui, els catàlegs, sobretot amb nens petits, no haurien d'entrar, però és que entra la televisió. És a dir,
està tot arreu.
El catàleg encara encara t'ajuda en el sentit de que en el catàleg hi ha més coses de les que surten a la tele. És a dir, que pots arribar a veure coses que si no, no les veuries.
I pot haver,
no?,
més pausa, també.
I pot haver-hi més pausa i no hi ha aquella cosa visual, no?, que t'entra pels ulls, no? Però sí, o sigui, els nens no haurien d'estar tan sotmesos al consum, els incentius de consum, digues tele, digues catàleg, digues el que sigui en general. No?
El tema és que també el catàleg, o sigui, com posem a la taula només joguines. No? Els nens poden demanar moltes altres coses, no? Coses que necessiten. Per exemple, jo tinc un fill de 3 anys i ara està obsessionat amb unes sabates de muntanya perquè veu que el papa i la mama tenen unes sabates de muntanya. I al meu entorn, quan ho comparteixo, mira, posaré això a la llista. Pobre nen. No, és un regal menys que rebrà. Hola?
Sí.
És una joguina? No és una joguina.
Sí, tinc una neta que està entusiasmada amb un paraigües.
Aquí està.
Escolta, fa moltíssima il·lusió tenir un paraigües, doncs esperem que el rei li portin, no?, el paraigües.
Sí, jo crec que és molt interessant. Jo que les famílies ens estem autoprotegint últimament i creen, surten com noves iniciatives. Segur que la Imma coneix molt més això dels quatre, la regla dels quatre regals.
Mm-hmm. Ara hi anirem.
Digues, tira.
Bueno, la Imma és l'experta, no? Però que potser no cal, el que dèiem, no? Que siguin una vintena de regals, sinó regalar quatre coses que serien, corregeix-me, Imma, un llibre, no? Que també ens oblidem que pot ser molt bon regal, una cosa que necessitin, no? Una cosa que desitgin, que sí, vale, sí, sí, hem d'anar al catàleg en aquell moment, uh-huh. I l'última, que sempre és la que em falla, sí, una cosa per portar, no? O, bueno, depèn de la llista, de qui la faci.
O una
la...
experiència...
També, o sigui, depèn...
Clar, és el moment... jo estic d'acord amb aquesta llista sempre i quan durant l'any arribin joguines. Per jugar, que no cal ni que siguin tantes, ni totes alhora, ni d'una sola manera, no? Però l'objecte forma part de l'experiència del joc des de que existeix la humanitat, des de l'endemà que existim els humans, existeix l'objecte que acompanya aquella joguina, no? Llavors, bueno, és un dels moments, no? Però sí que en el moment que tu et comences a pensar en què desitges, hi ha coses que necessites que les desitges. I alhora se t'acudeixen coses que no és una llista de la compra. Se't decideix, pots imaginar doncs, passar una tarda amb l'àvia, no sé què, o aquell gelat que, no, que te'l donen de tant de Pasques a demanar un gelat. Jo tinc els fills ja grans, però, per exemple, una de les meves filles va haver-hi un any que va demanar una caixa de galetes molt gran per tenir ella a l'habitació i controlar-la ella. Bueno, tenia 5 anyets o 4 o 5 anys. Els Reis li van portar una capsa de galetes Maries d'un quilo, de no sé quant de galetes, que sí, sí, les tenia a l'habitació i les anava controlant perquè, bueno, era la seva il·lusió. O sigui, a la que tu surts de fer una llista de la compra, se t'acudeixen altres coses, tant a la canalla com als propis pares, altres històries, no?
Ja heu estirat un fil, el que jo volia arribar, que és això, trucs per intentar fer-ho bé, no? Uh-huh. Tu deies, per exemple, quan es fa la carta als Reis, que s'expliqui, que uh-huh. s'escrigui, que potser, si només vas posant ni temps, acabaràs molt ràpid i tindràs allà una pila de peticions pels Reis que potser no arriben.
Clar, i que triïn, perquè, clar, els Reis, si els veiem, i el Pare Noel exactament igual, i el tio, per la pinta que fa, segurament també tenen una edat. Mm. Llavors, ara llegim molta estona, i tantes cartes, això ha de ser esgotador, no? Llavors, és que tinc una mica pillos, no em poseu gaires, perquè la que portin dos o tres, els Reis se'n cansen, i ja està, i posen aquella carta i agafen una altra. O sigui, posa les que t'agradin més al damunt, pacta, negocia amb el papa, amb la mama, amb els teus germans, perquè una joguina que surt en una casa tres cartes, aquesta quasi segur que la porten.
Això
aquesta quasi segur que la porten.
Això com a estratègia?
Perquè clar, si hi ha tres que desitgen allò, doncs potser sí que la bicicleta arriba, no? Llavors, buscar maneres, no? Primer de posar-hi màgia. De posar-hi màgia. O sigui, és que és una història que dona per posar-hi moltes màgies, no? O sigui, posar-te un mur té una mica de paper de Mary Poppins, no? I dius, com ho faria la Mary Poppins? O sigui, la Mary Poppins aquí muntaria un tinglado que no vegi, sinó, no perquè portés moltes coses, sinó per com fas les coses, no? Jo dic, els nens apuntar el que volen, poden fer llistes de 40 coses o 80, però després han d'escollir. Han de
Clar,
triar.
Perquè suposo que també s'ha de pensar, no? Quants regals, de quin tipus, que tu ja deies, no? Un llibre, una cosa que necessitis, una que desitges, per quines edats. També és molt important pensar quina edat tenen aquells nens que potser estan demanant el mateix que el germà gran, que els Reis potser sí li duran el germà gran, però és que el petit no té edat per allò.
Exacte. Jo, si em permets reprendre el fil d'abans, jo també parlaré pels pares i mares, que jo crec que a vegades ens oblidem, no? Jo crec que nosaltres, els adults, també hem de tenir molt present què és allò que realment necessitem. Primer, ho necessitem? Sí o no, ens hem de fer aquella pregunta, abans de posar-ho a la llista, no? Mm-hmm. Si ho necessitem, oi, potser hi ha altres maneres, que dius tu, que no cal demanar-ho i que ens ho comprin, portin nou. Podem intercanviar, mm-hmm. no?
I
que hi ha moltes plataformes i eines.
I
per últim,
fàcil.
Ja que ho demanem, a veure si li demanem als Reis i tal, que sigui de proximitat, que sigui ecològic, que sigui comerç just, o sigui, totes aquestes premisses, que segurament el que deies, potser costarà més car. I no podrem comprar tant, però estarem, bueno, tindrà un més missatge, no? Potser. Crec que també ho hem de tenir present. No?
Sí, i sense oblidar, jo estic d'acord amb el que diu Sílvia, però no li deixaria donar importància a que aquestes són dates de desig. És a dir, no de capricis, no? És una línia molt fina, i sé que és una línia molt fina, però cada un també sap dels seus fills que són capricis, que ho acaba de veure a la tele, que és el que tots els nens de la classe ho diuen, i ell també, però allò no sap ni el que està demanant. això ho sabem, no? Però sí que és el moment de desitjar, i fins i tot de desitjar bestieses. És a dir, jo desitjo ser sirena. Bueno, pues, ostres, tu, els reis que s'apanyin per veure com es fa una cua de sirena, no sé, no, per què no, no? O sigui, és el moment dels mitjons i la necessitat, no? I moltes vegades associada, jo crec, perquè ens sembla que aquelles coses que poden ser més necessàries a la vida quotidiana d'una criatura no tenen per què fer-li il·lusió. I això no és cert, a una criatura li poden fer molta il·lusió unes sabates, com tu bé deies, o un paraigües, com jo posava l'exemple, o jo que sé, o un fuet, perquè no se li deixa menjar i, escolta, un fuet per mi, pues como que mola, no? Diguem-ne. Sí, i donar-li valor, això. O sigui, moltes vegades els adults aquí també hi pequem, no?, de que sembla que si aquests regals no tenen un valor econòmic, un preu, sembla que sigui poca cosa. Encara estem una mica en el burro grande, ande o no ande, eh?
Això, per exemple, passa, estic pensant, Amics Invisibles, no?, aquesta cadena que...
I Pongos.
Sí. No quan penses ja que és un... això, no?, que és ara, a veure què agafo, es posa un mínim de 2 euros. Pot ser entre companys de feina... Sí, sí. Companys extraescolars, no? Sí. Ja quan els nens potser són una mica més grans, que és que tu li regales algú altre i aquest altre li regala algú altre. És com una sí. cadena de regals. I aquí a vegades també te n'adones que no és tant el valor, que potser li pots fer una cosa, que potser és una manualitat, però que és una cosa especial per l'altre, perquè moltes vegades en aquests regals és de poc import, tampoc per no comprometre, perquè cadascú sap... No és com un Reis, que són els reis els que porten els regals. Aquí ets tu que has de posar Exacte. Una part del teu pressupost.
Aquí és molt important, i sí, jo crec que també se'ns oblida als adults, perquè això dona feina, i tenim el temps limitat, diguem-ne, i l'esgotament. Els adults estem molt cansats. Els pares i les mares solen estar molt cansades, i molt cansats. Llavors, un regal d'un amic invisible, com si és una festa d'aniversari, anem a suposar, no?, ostres, el maco és que sigui una criatura que li regali alguna cosa a una altra. O sigui, que s'hagi pres el temps, contribució del seu pare, la seva mare, la seva àvia, el seu avi, la tieta, qui estigui a la vora, no?, per construir, pues, un culleret amb macarrons o amb perletes que hem anat a comprar a la merceria i hem comprat unes perletes i hem fet un culleret, o hem fet un dibuix, o hem fet, jo què sé, un comecocos per jugar al blanc i negre, oro i plata, diguem-ne, és igual, no? En canvi, normalment això ho substituïm per un regal de 2 euros, 5 euros, les famílies, a les escoles es pacten, la criatura en una festa d'aniversari pot rebre 10 o 12 regals que han comprat els pares, que els seus amiguets no saben ni pràcticament ni el que són, ni han participat.
Es dupliquen
i perd tot el sentit de vas a una festa d'aniversari, li portes alguna cosa que pot ser un cartell que posa t'estimo, i ja està, i algú ho rep amb la mateixa il·lusió.
Per exemple, nosaltres a casa tenim com una regla, no? Quan fem l'amic invisible, la gent ha de dir què vol. O sigui, hi ha sorpresa, perquè sempre poses 3 opcions, però ho has de dir allò que necessites, perquè si no, acabem mocadors, no? Llibre, sí. Com els típics. Doncs, bueno, pues, almenys podem donar pistes, no passa res, no? També, per evitar una mica aquest consum extra.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha materials que ens acompanyen. Totes les setmanes parlem de pel·lícules, de sèries, de contes, diferents eines que es converteixen en un bon suport per parlar del tema que ens interessa. I avui tenim una pel·lícula que ens pot ajudar a trobar sentit al Nadal.
Well, you're coming?
Where?
Why to the North Pole, of course.
Is the Polar Express.
Això és Polar Express, és la pel·lícula del Robert Zemeckis, una adaptació de la novel·la del mateix nom, on un nen puja al tren del Polar Express, direcció cap al Pol Nord, per conèixer el Pare Noel. Un nen, un munt de nens que estan al tren, viuen aventures amb les que es redescobreixen ells mateixos, i el protagonista, diríem, torna a creure la màgia del Nadal i l'esperit nadalenc. Podríem aprofitar, no?, el Nadal també, consumisme a banda, cartes infinites, tions sobrealimentats, tot això, per recuperar una mica aquest esperit del Nadal, que parla de solidaritat, d'estar amb la gent que t'estimes, de cuidar-los, no?
Jo crec que si fos tot l'any és veritat que ens cansaríem, ho normalitzaríem i crec que és necessari, no? Aquest temps previ a Nadal, aquest advent, que realment seria xulo que ho sapiguéssim aprofitar, no? Bueno, no sé què en penses tu, però...
Home, jo soc molt nadalenca. O sigui, tant de bo una part de tot això la poguéssim portar molt més enganxada a la nostra forma de viure quotidianament, no? Però certament hi ha moments de... Tots necessitem, no?, moments de motivació que puja, no?, a la dopamina i l'oxitocina, i el Nadal pot ser un d'aquests, no? I tots aquests preparatius, si es viuen des d'aquest punt de vista, no?, això, els amics invisibles, si realment et poses en la pell de l'altre, què li faria il·lusió, quines coses està demanant, no? Quina sorpresa li puc portar, i ho fas des del cor, igual que fer un dinar, igual que parar a la taula, igual que guarnir-te. Trobo que té aspectes, aquests aspectes que tu mateixa deies, són aspectes molt bonics, cantar nadales, riure, tocar la pandereta, fer xerinola, fer després una partida de jocs d'una taula que s'allarga amb qualsevol joc que ens inventem o que tenim allà o que ens han portat són uns moments de família molt bonics, no? Si sabem desgranar el gra de la palla.
La setmana passada, el programa la setmana passada era sobre l'Advent i aquesta preparació del Nadal, no? I el anar-nos situant a lloc i posar-nos i ser conscients del que estava a punt de passar. I ara que deies parar a la taula, també es pot aprendre a ser anfitrió, no? Saber que hi ha gent a casa, que ho prepares tot. Igual que quan venen els Reis has de tenir els regals de l'any passat ben cuidats.
Exacte, això t'ha agradat, eh?
M'ha encantat. I no 2 dies abans, sinó que ho hauries de fer durant tot l'any.
Exacte, dona feina, això, eh?
Dona
feina.
És molta feina. Aquest aprendre des de petit a valorar que tens gent que t'estima, que ve a casa, que els has d'acollir, també.
Mm-hmm. Sí, jo crec que és superimportant. Jo, el meu marit és italià, per tant, tenim la família que ens ve de fora, no? I realment és un moment...
I els Reis, els regals els porta una bruixa.
Sí, allà sí.
És la poques personatges femenins que porten
sí,
regals.
Que és una bruixa.
Una bruixa bona.
Sí. I és maco perquè realment a casa nostra ho fa encara més especial, no? Aquest retrobament familiar que potser fa anys era com molt típic, no? Que les famílies es retrobaven, i ara també, però bueno, aquí hi ha aquest desplaçament, no? I és com un... Bueno, jo crec que és molt maco. Nosaltres ho vivim, sobretot amb una criatura de 3 anys, doncs us podeu imaginar com és ara.
És tot una festa.
Sí. És que si no has fixat... T'he tallat, no?
Digues.
Hi ha com una gran contradicció. Tu començaves el programa dient a infants o consumidors, no? Estem en un moment on els infants, des de que s'asseuen, són capaços de sentar-se en el carrito de la compra, ja assenyalen el que volen. Això ja passava fa uns anys, però ara s'ha arribat a les estadístiques d'uns extrems enormes. Els nens decideixen un 80% de la compra de la família, inclosos els cotxes, per exemple, no? Decideixen els infants. Llavors, estem, per una banda, donant-los una responsabilitat, no donant-los la responsabilitat, perquè no els donem la responsabilitat que triïn, però els escoltem per aquesta tria i els hi ha d'agradar. I alhora, amb coses amb les que sí que es podrien fer responsables, com ajudar a parar la taula, a fer d'anfitrions, m'ha fet pensar això, no? Amb això, ni ens en recordem que tenim els nens per allà. I un nen de 3 anys ja pot parar la taula. Ell sol no, o ella sola no, amb l'ajuda, però ella pot portar...
Tovallons.
Els tovallons.
Que no són perillosos.
Les culleres, i fins i tot les forquilles, o sigui, si se'ls ensenya i amb un ambient de calma i no d'estrès, diguem-ne, això tira i funciona, no? Llavors, per una banda, poden prendre unes decisions que ni la saben enormes, i per una altra, coses quotidianes que estan al seu abast, les prenem nosaltres, aquestes
posar
decisions.
El nom, no? De les persones, no? Pues que ho pintin ells o
exacte,
elles.
Exacte, pues
que...
sí.
Doncs anem a reprendre una de les 3 paraules del títol, que és Consumidors, amb una pel·lícula que, si no l'heu vist, us la podeu estalviar.
¿Sabes esa sensación cuando ves a un chico mono que te sonríe y te quedas como embobada y se te empieza a caer la baba? Pues eso es lo que me pasa a mí cuando veo una tienda. Y luego te da un vuelco el corazón cuando ves... $320 en ropa de submarinismo? $787 en ropa interior. La ropa interior es un derecho humano fundamental.
Bé, ja la sentiu, és la Rebecca Bloomwood, viu a Nova York i està boja per comprar i està enganxadíssima a les compres. Per això nosaltres ara aprofitem per parlar de compradors amb algú que en sap molt, que és l'Albert Vinyals. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
L'Albert és professor de Psicologia del Consum a l'Escola Universitària de Comerç, Escodi, i autor del llibre El Consumidor Tarat. Com és aquest consumidor tarat?
Doncs un consumidor que ens ha dissenyat la societat de consum perquè siguem així, perquè siguem els més consumistes possibles i sobretot que sentim que podem ser més feliços consumint més.
Clar, aquesta se suposa que és la clau, no? Com més consumeixi, més feliç seré, perquè tot això que estic comprant ho necessito i em farà tremendament feliç.
Clar, i m'igualarà a la resta de la societat i inclús puc arribar a ser una miqueta millor.
Entenem que més gent de la que es pensa respon a aquest perfil de consumidor tarat, com tu deies, al títol del llibre?
Sí, jo en el llibre, per exemple, analitzo patologies inventades, moltes d'elles, no? Perquè, clar, no estan tipificades, perquè són conductes molt normals, i qui més qui menys, una o altra pateix.
Comprar, comprar ens fa feliços? Clar, suposo que depèn de si no hem fet mai submarinisme i ens gastem més de $300 en roba de submarinisme, o si estem comprant una jaqueta que necessitem perquè la criatura ha crescut i ja no li va la de l'any passat i necessita abrigar-se.
Clar, hem de diferenciar aquestes compres més d'hàbits del dia a dia, com la compra quan vas al supermercat, però dins inclús d'aquestes compres del dia a dia hi ha molt de compra impulsiva. Per tant, el que és l'impuls immediat no és tant la necessitat, sinó que és el desig. I el tema de la felicitat, sobretot, ens ve en el moment abans de pagar. Un cop hem pagat, compres com les que sortien a la pel·lícula, pot venir l'arrepentiment després.
Clar. Algú pot pensar que comprar per comprar no ens fa feliços, però si comprem per regalar, canvia la cosa?
És similar, la sensació. O sigui, el fet de pensar en agafar un regal és més la il·lusió del que t'imagines que suposarà cap a l'altra persona. Tot i que estem en una societat on de vegades inclús el regal és gairebé una obligació, no? Perquè estem regalant a gent hiperequipada que té de tot i, ostres, ara quina mandra, i fas un regal gairebé més en funció dels diners que m'he gastat, que em suposo que faré més feliç a la gent per gastar-me més diners, que per al que li està regalant.
Fa un parell de setmanes va ser el Black Friday, una bogeria, un costum americà que la nostra cultura de consum ja fa anys que ha incorporat. Suposo que això és el millor que li pot passar a una tradició, traspassar fronteres per comercialitzar-se i que altres cultures on això en principi no té ni cap ni peus acabem creient que no, això era imprescindible per nosaltres.
Sí, clar, hem passat de ser una societat on els rituals els dictava la natura, després es va començar a dictar la religió, no? Aquests rituals dels canvis d'estacions, molts no van acompanyats de ritus religiosos, i ara s'estan substituint molts per ritus que venen de la societat de consum.
Mm-hmm. Tu, el llibre, com deies, fas un recull de diverses patologies, de 29 patologies que podem patir com a consumidors. Quan haurien de saltar-nos les alarmes, de dir, això no va bé?
Que a moltes d'aquestes no ens saltaran mai les alarmes perquè estan acceptats socialment, que no sé, podem estar al cap del dia desbloquejar el mòbil 150 vegades i ser el que fa tothom. Per tant, no ens saltarà mai les alarmes perquè ho està fent tothom del nostre entorn. Tant, en aquest cas és molt difícil que ens acabin saltant, tot i que si ho mirem des de fora, ostres, és molt bèstia, eh? Si ho fem, per exemple, de la tecnologia, en quant a la compulsivitat. En altres casos, que seria ja més diagnosticable, seria, per exemple, les compres compulsives, que poden arribar fins a un 7% de la població. O sigui, 7% de la població que li és incapaç controlar la seva despesa.
Déu-n'hi-do, és molta gent.
Clar, això suposa arrepentiment i és una addicció amb els mateixos patrons que pot tenir qualsevol altra addicció, ja sigui al joc, a substàncies, i que estan en percentatges molt alts. I és una addicció que, a més, està molt ben vista. Està acceptada socialment.
Ara, per la gent que ens escolti i no estigui en aquesta situació ja patològica que tu ara estaves descrivint, i s'està plantejant que voldria ser un consumidor conscient, per on podria començar?
Que, com tot canvi d'hàbits, l'hem de començar a poc, per tant, no voler ser un canvi de cop. A la mesura del que podem acompanyats, és molt difícil això, fer un canvi d'hàbits, fer-lo sol, i sobretot fer-lo des del plaer. O sigui, si vols ser un consumidor conscient és perquè et ve de gust consumir d'aquesta manera. Per tant, és una suma dels nostres valors, que això s'aconsegueixen amb educació, no? Entenent el per què hem de ser consumidors conscients, no? Que hi ha darrere de cada acte de compra, que al final és un acte polític, no? Que estàs escollint el món en el que vols viure. I a la que comença a fer aquest tipus de reflexions, a poc vas veient que per plaer vas fent canvis d'hàbits.
Doncs a veure si tots som una mica més conscients. Albert Vinyals, professor de Psicologia del Consum i autor del llibre El consumidor tarat, moltes gràcies, que vagi bé i bon Nadal.
Bon Nadal, gràcies.
Escola de Família, seguim amb la Imma Marín, fundadora de Marimba i presidenta de l'Associació Internacional pel Dret dels Infants a Jugar, i amb la Sílvia Urbina, responsable de projectes a Justícia i Pau. I ara, si us sembla, seguim parlant de consumisme, perquè existeix un col·lectiu que s'autoanomena Consume hasta morir. És irònic. La web, si voleu entrar, ara mateix no, però www.consumehastamorir.com, que bé, ja podeu intuir que són crítics amb un consumisme desmesurat. Ells han produït algun documental i tenen un blog on m'ha cridat l'atenció un post de 2021, fa poc més d'un any, que planteja si consumim felicitat. Expliquen que els 280 spots publicitaris que veiem de mitjana cada dia, això el 2021, potser ara són més, ens prometen que participant en la societat de consum aconseguirem la felicitat, que és el que ens deia ara l'Albert, i a més està supernormalitzat. I alhora es pregunta si és possible ser raonablement feliç a una societat de consum com la nostra. Quan sembla que tens tan a l'abast la felicitat com si poguéssim comprar-la, potser fins i tot més difícil, no?, ser feliç, perquè si no ho aconsegueixes, deu haver qui es planteja, però què estic fent malament si estic comprant?
Tal qual, és el que deia, és una malaltia, estem creant gent frustrada, que és malalta, i en la que no només, com deia el professor, no només que siguin infeliços, sinó que els estem robant llibertat, no? Sembla que tenim tota disposició, podem escollir-ho tot, i és al revés. Som esclaus de tot aquest consum que és necessari per la supervivència, diria, no? És el que ens han venut.
Jo crec que el concepte de felicitat està sobrevalorat. Cada vegada que llegeix un text o jo escric, no?, o l'equip de Marimba escrivim, no?, i apareix el joc com un mitjà per aconseguir l'actitud lúdica que fa més feliç, jo tatxo la paraula feliç, no? Perquè crec que la felicitat és una actitud de vida, independentment de la vida que t'hagi tocat viure, diguem-ne, no? I el que fa la societat de consum és posar-te més difícil aquesta sensació de benestar, no? Perquè el que t'està provocant contínuament és estar engrandint el teu desig de privació, és a dir, sempre hi ha alguna cosa que tu no podràs tenir, sempre hi ha coses que altres tindran que tu no, sempre hi haurà això, no? Tu, sempre, facis el que facis, Elon Musk, o sigui, més tarat, difícil, no? I ho té tot i vol més, diguem-ne, no? Per tant, és una carrera sense fons, no? És aquella frase, no sé si és xina o japonesa, no tenim molt... El que és més feliç és que necessita menys per viure, no? I és exactament això, no? Llavors, anar posar en consciència... Estic molt d'acord amb el que deia el professor, també, no? El consum és un acte polític, no? I ho deies tu també d'una altra manera, no? O sigui, compres de proximitat, compres lluny, compres sostenible, qui ha fet aquella pilota, qui ha fet aquella joguina, qui ha fet aquella roba, és molt barata, exacte. Però si és tan barata...
Bueno, aquest,
qui ha sempre... cobrat la persona que hagi estat acollint els botons?
Perquè confonem cosa amb preu, no? Sí. El preu és el que paguem, però sí, quin cost hi ha al darrere?
Exacte,
no?
Exacte.
El cost de, potser, persones explotades, el cost mediambiental, el cost de portar, a vegades, quan parlem, no? És que s'ha produït, Xina, sí, ho diré. Quant costa portar aquella prenda des d'allà? Si fos produïda a Barcelona, ja no tindria aquest impacte, no? Perquè teníem aquest problema. I, a més, socialment, com deia ell, quan tu dius, ai, quina jaqueta més maca que portes, sempre li traiem a l'ue, doncs m'ha costat molt poc.
Sí, sí.
Ens hauria de fer vergonya dir que ha costat poc.
Sí.
No?
Sí, sí.
I culturalment no passa.
És com que som més espavilats, que hem aconseguit
una
superganga.
Això és molt cultural, sí.
Hem parlat de la importància que l'entorn de les criatures els acompanyi, no? Que les acompanyi, que els ajudi a tenir aquest seny del que parlàvem abans, no? A tenir mesura, a pensar que si nosaltres ho demanem tot als reis, potser si tot ho deixen a casa, a una altra casa no arribaran tantes joguines, no ser ansiosos, no?
Posar-nos d'acord les famílies, o sigui, que la tieta, l'àvia, la mama, el papa, visquin junts, visquin separat, visquin on visquin, no cal que cadascú faci la seva carta, ens podem posar d'acord?
Clar, és important, no?, que hi hagi certa sintonia entre les diferents bombolles.
Jo crec que és molt important, sobretot si posem la mirada en l'infant, o sigui, en quin favor o mal favor li estem fent a aquella criatura, no? Que aquell és un moment en què les famílies s'han d'organitzar i han de primar la il·lusió d'aquella criatura, perquè si no, o sigui, és el dia de Reis i el dia de Nadal, molts nens acaben plorant, enfadats perquè no ha sortit allò, perquè tal, ja, nerviosos, esgotats,
saturats,
i allò que havia de ser una festa, havia de ser algo únic, acaba sent un drama. O alguns et diuen, no, ha acabat jugant amb la caixa. Dic, pues mira, encara vol dir que encara ha sobreviscut aquella criatura. És prou intel·ligent com haver sobreviscut allò, no? Llavors, si ens posem amb els seus ulls i amb la seva capacitat, no poden digerir el que dèiem al principi, tot allò, no? Per tant, jo crec que és de sentit comú i d'amor. És un acte d'amor posar-se d'acord.
El problema és que molta gent no ho veu, no? Que quan ho reflexes, ens ha passat, comentar-ho familiars, és com que els hi prives d'aquest poder demanar moltes coses pel net, no?
Sí.
Aleshores has de jugar i dir, bueno, tampoc vull crear una frustració en l'adult, però estem parlant del nostre fill, no? Si no, no és fàcil a nivell familiar que entengui.
Alhora hi ha moltes joguines que tenen un preu, per exemple, si parlem de joguines, no? Que tenen un preu important, que potser el pare o la mare o l'àvia o l'avi no poden. Llavors, acabem de comprar cagadetes, no? Sí. Pues no, perquè no ens ajuntem tots al pressupost. I què més dona? Si a més ho porten els reis. Sí. Si ho has posat a la teva carta, tu amb lletra gran o amb lletra més petita, o quasi que no es veia. Sí. Això és ego. És només que ego, no? Pues, escolta, ja tenim una edat, ens el podem anar treballant.
I quan ampliem l'entorn, més enllà de la família, suposem, després de Reis, es torna a l'escola i comencen a explicar, no? Potser també cal haver parlat amb família, que potser hi ha nens, que resulta que els Reis allà, no sé, van començar a deixar sacs i sacs i sacs de regals i que, en canvi, a casa no n'hi havien tants, però que no passa res.
Ja, jo em pensava, no, aquests dies, i és que hauríem de fer tanta pedagogia a les escoles, també, no? Pues potser una xerrada per aquest Nadal, no? Perquè tothom sigui una mica conscient després, que cadascú pues, faci el que bonament pugui, però una mica més de consciència, no? Perquè se'ns en va de les mans. I passa això en la comparació, i jo tengo, i jo...
Bueno. Doncs quan se'ns en va de les mans, va haver-hi una empresa, IKEA, que fa molt bons anuncis, sí. Normalment, les agències de comunicació que contracten, i fa uns anys van fer una campanya on demanaven uns reis, els nens, les criatures, nens i nenes, que fessin una carta als reis. Primer demanen una carta als reis, i ara anem a sentir, diríem, la segona part de l'anunci, que els demanen que facin una carta a un altre col·lectiu.
¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad?
¿Algo más? Sí.
Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos, y esta para vosotros.
Queridos papás,
quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa.
Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso.
Me gustaría que cenarais más con nosotros.
Quiero que me hagáis cosquillas.
Y que les leamos un cuento.
Quiero que una mica de pell de gallina,
no, l'anunci aquell és espectacular. Jo quedava que el veig, ploro. O sigui, em toca l'ànima. O sigui...
Fa anys, però tot i així, quines peticions tan bàsiques...
Que al final tu te n'adones quan estan els nens, no? Que el que et demanen és que juguis amb ells. Hagi arribat el que hagi arribat. Mama, vin, no? Vine, sí. que juguem junts. I el que volen, en el fons, és a nosaltres.
Estones divertides amb tu. Perquè passem poques estones. I les poques es posen les sabates, corda't els allons, acaba't les denties...
Has fet els deures.
No. Escolta, fuera todo esto. Res, esborrem-ho del mapa, no? O sigui, han d'haver-hi hores de passar-nos-ho bé tots.
I els regals no es converteixen a vegades una excusa, pares i mares, per trobar allò que li agradi tant que el faci jugar sol o sola.
A vegades és un aparcament, que és això, diguem que estàs dient, no? I a vegades és aquella sensació de culpa o mala consciència que tinc perquè no puc estar-hi molta estona, perquè la substitueixo regalant a algú que sigui molt xulo, no? Llavors, aquí estem... moltes vegades els regals que porten els reis parlen més de nosaltres que dels nens.
I creieu que hi ha adults que si poguessin fer aquesta carta als reis, a ells mateixos, o un ésser superior que gestiona la seva vida, no demanarien temps? Que hi ha adults que potser estan... És que estarien desitjant tenir temps per jugar amb els seus fills, però és que no els hi dona la vida.
Jo, a vegades nosaltres fem moltes xerrades a escoles i sempre ho dic, si vingués un extraterrestre i ens analitzés... O sigui, som una població que la gent mor de fam quan sobra menjar perquè el llancem, que volem temps i que en som conscients, però que treballem moltíssimes hores. O sigui, tot el que fem és tan irracional. O sigui, té tan poc sentit.
És veritat que ens falta temps, però també és veritat que els gestionem molt malament, les dues coses. Jo crec que... I que aquest temps amb les criatures ens treu de la nostra zona. Aquest temps no obligat de vestir-te, de menjar, de la dutxa, neteja, tot el que sigui, no? O sigui, aquest temps més de disfrute, d'estar, de tal, de perdre el temps en tancometes, ens treu de la nostra zona de confort. ens col·loca d'iguals a iguals amb els nostres fills. Ens fa treure la pols al nostre nen, un nen interior, que és molt vulnerable. I qualsevol excusa és bona perquè això no passi. Tinc que posar una rentadora, ara haig de fer el sopar, ara em truca no sé qui, és que ara no sé què. Llavors, hi ha moltes de coses que són certes, però també hi ha moltes de coses que amaguen una dificultat que tenim els adults per estar estonetes en el present amb els nostres fills.
Ara això m'ha fet pensar, fa uns dies el sociòleg Marcel Borràs de la Universitat Autònoma de Barcelona comentava que tothom està pensant en la setmana laboral dels 4 dies per tenir 3 de descans i que era un error de base, perquè el que fa és que pensem només en termes de productivitat, el que tu també deies, Sílvia, no? El que treballem tant, segurament hi ha gent que no es pot ni plantejar treballar menys pel que li paguen, això ja ho sabem, que hi ha tota mena de situacions. Però, per exemple, en aquest nou plantejament de 4 dies treballar, 3 festa, és com si aquests 4 dies fossin antinaturals, perquè no estem pensant en que hi hagi alguna altra cosa que no sigui la feina.
És com si t'apessis, agafis molt aire, 3 dies, agafo aire, m'enfonso a sota l'aigua i no respiro durant 4 dies per poder treure el cap. No, això no és viure.
Hem de poder respirar tots.
Cada dia. No? I hi ha una part d'organització del temps i una part d'actitud de vida, també, no?
S'ha manat al cel. No, és que estava pensant, perquè tot just una companya, una amiga, em comentava això, no? I em recordava, m'ha transportat al meu temps de maternitat, no? Que quanta culpabilitat al sentir que no fa res, que és, no, que estàs fent el més important a la vida, no? És que és maternar. I et sents, pues, inútil, perquè 24 hores que estàs potser al sofà perquè no has pogut desenganxar-te del pit, no? El nen està ja enganxat. I en el fons és meravellós, no? Però bueno, són aquestes incoherències que tenim que és difícil de gestionar perquè socialment se'ns imposa, no?
Aquí s'afegeix tot aquest tema de producció i tal, no. i de poc valor de tot el que té a veure la criança amb les mares i en el fet de maternar, no? Quan és l'activitat més important, aquesta. No per una mare ni per una família, per la societat. És cada vegada, sap que era el Gianni Rodari, diu, cada vegada que arriba una vida al món, el món pot ser de nou. Ostres, i tenim la responsabilitat i les possibilitats de fer que aquell context en què hi ha aquella criatura puguim imaginar un món diferent. I ens el passem amb sensació de culpa i correr i com si no estiguéssim fent res, per favor.
Però potser si tinguéssim més valor les cures, quan un està pensant en la carta als Reis, posaries abraçades, no?
Sí, sí.
I no pensaries en coses que els Reis han d'anar a una botiga.
Exacte, per això et deia, quan tu demanes desitjos, en els desitjos et pot sortir anar al camp amb els papes i revolcant-se, i que puguem embrutar i revolcant-se amb les fulles de la tardor. Això se t'acudeix, a la que surts a fer una llista d'allò que pots comprar, no?
Clar. Això jo crec que una de les pistes que tu deies, que és molt important, no? Sortir d'aquesta caixa de si no està el catàleg, no es pot demanar.
Exacte.
De la teoria a la pràctica.
Anem a veure com es passa de la teoria a la pràctica a l'aula. Si també es pot parlar de consumisme, de la importància de pensar en regals no necessàriament materials o que no tot sempre s'ha de comprar, com es passa de la teoria a la pràctica? Doncs saludem en Roger Bergadà, que és mestre d'educació primària i psicopedagog de l'Escola FEDAP Lleida i actualment és tutor de tercer de primària. Bon dia, Roger.
Hola, bon dia, Olga.
Com és això de parar els peus al consumisme desenfrenat a l'aula?
Sí, en aquesta època totalment. Doncs bé, ara estem en una època, acabant el trimestre, aquí a l'escola, moments de calma, moments de nerviosisme, però sí que és cert que és un tema que està a l'ordre del dia.
I com combina el Nadal, no?, amb els nanos que potser tornen del pati i van pel passadís i diuen jo ja he fet la meva carta, el meu tio s'ho ha menjat tot...
Sí, se senten aquests comentaris, aquestes converses, veus catàlegs de joguines a classe... Doncs bé, des d'aquí l'escola nosaltres, sobretot, apostem per recuperar el sentit del Nadal, no? Que ara en parlarem també, quin és el sentit real, originari del Nadal, quin és el sentit que li estem donant amb el transcurs del temps.
Mm-hmm. I quines diferències hi ha entre aquest sentit real i aquest altre més simbòlic que comentes? Mm-hmm.
Doncs bé, si busquem el sentit real de la celebració del Nadal, hem de recordar que nosaltres celebrem el Nadal pel naixement de Jesús, per l'esperança de l'arribada del Messies. Però, a més, És un temps, que ara també ve de l'hivern, de recolliment, de reflexió, de fer balanç, i el que intentem és, a través de diferents activitats dinàmiques de l'aula, és traslladar una mica tot aquest sentit de la calma, de l'esperança, de la il·lusió, cap als nens i cap a les famílies.
Abans dèiem, quan els nanos tornen a l'escola, no? Després de Reis, suposo que és allò de comentar, també. Abans era comentem què ha menjat el tio, i ara és comentem què ens ha cagat, si el cosí de no sé on m'ha portat un regal, si hem fet un amic invisible i jo la vaig encertar, no? Però, clar, no tots els tions estan prou ben alimentats, i algunes cases els Reis ja arriben amb el sac de regals mig buit. No sé, aquesta gestió a la tornada de vacances de Nadal, com ho feu? Perquè deveu sentir converses i potser no tots els nens i nenes han tingut la mateixa sort.
És cert que aquests dies els Reis, bé, estan organitzant amb l'ajuda dels patges, van molt enfeinats i sabem que poden arribar, però clar, tot no ho podran portar perquè van molt carregats. Igual que el tió, també el podem alimentar, però tot i així, segons com, també costa, perquè, clar, té molta feina. Llavors, nosaltres, des de l'escola, el que fem és intentar buscar compartir, més que el regal, que també hi haurà moments per parlar del regal, d'allò material, sinó compartir experiències. I tu què has fet? I on has anat? Has anat a veure els llums de Nadal? Heu anat a veure aquella pista de gel que està al carrer Major, per exemple, a Lleida, per una pista de gel? Heu anat a caminar? Com estan els aparadors? I a través d'aquestes reflexions, de la conversa, van sortint coletes. I d'aquesta manera també ens estalviem, no?, el comparar. Cadascú pot rebre més regals, menys regals, però l'important és que durant aquest temps, com diuen les companyes, l'important és regalar temps. Que tinguem temps per estar en família, tinguem per estar amb els amics i puguem fer coses diferents. I aquest fer coses diferents és allò que sí que s'ha de compartir.
I suposo que també és aquesta època de l'any, no? Ara, quan és un bon moment, que a vegades també tenim més temps tots plegats, per tenir detalls amb la gent que ens estimem. A vegades detalls, no estem parlant ni de regals ni demanar-li res als Reis als altres, sinó dir, avui que tenim una estona anem a fer alguna cosa junts, o vine a casa que et preparo aquell plat que t'agrada, no?
Sí, és temps, com que trenquem la rutina i tenim més moments per estar entre nosaltres, dona joc a que ens puguem fer detalls, doncs això, doncs fer un dinar conjunt, o inclús hi ha qui fa, o l'amic invisible, petits detallets. Clar, si partim dels regals, com ho gestionem? Aquest regal és un símbol? És una necessitat? És una obligació? Com ens prenem aquests regals? Perquè, clar, no és el mateix fer un regal a una persona que estimes, perquè tu et té de gust i li vols fer un detallet, a trobar-te amb una necessitat o una obligació que li he de fer i ara no sé què comprar-li, no sé on a buscar, i clar, tot això ja genera molt estrès.
Doncs mira, justament...
Aquests petits detallets han de ser sempre amb estima, han de ser des del cor.
Doncs prenem nota. M'estima des del cor i tirem d'això que deies, de la gent que li genera bé problemes, no aconseguir allò que vol. Tu ens has fet referència a una pel·lícula. No sé si l'hauré vist. És del 96 i ara escoltarem el tràiler. És Un padre en apuros.
Cada Navidad hay un juguete que todos los niños han de tener.
Quiero un muñeco de acción Turboman con brazos y piernas móviles y la mochila propulsora reacción y el disparador de boomerang.
Recibirlo es el sueño de todo niño.
Quien no lo tenga será un auténtico perdedor.
Encontrarlo.
Supongo que ya tienes el muñeco.
Es la pesadilla de este padre.
Clar, aquí és que diríem que el plantejament ja hi ha errades des del principi, no? En todos los niños l'han de tenir, sí o sí, què passa? No, és complicat. En parleu d'això a l'aula, a Roger?
Sí, penseu que cada vegada més hi ha moltes realitats diferents, tant a l'aula com a la societat. Llavors, si ens centréssim, com ara s'està posant de moda o sembla que ens veiem obligats a seguir aquesta modernitat, una modernitat que si tu no ho tens, no ets. Que si tu no ho has aconseguit, no ets prou bo. Bé, potser posem una mica més de calma. No per tenir un objecte, no per poder presumir d'una cosa, ens hem de sentir més o menys, d'acord? Aquesta pel·lícula del 1996, ja fa uns anys, ja té uns anys, però si avui mateix la tornéssim a veure, és el mateix sentit, exactament.
I és curiós, perquè el 96... que el 96 podríem pensar que érem una societat menys consumista, que ni tan sols hi havia internet, tot just començaven a haver-hi els primers correus electrònics, que no hi havia res de comprar per internet, aquest clic tan ràpid.
Sí, sí. I va fer a la pel·lícula la reflexió de que la joguina és necessària, el curiós és que la fa el nen a casa. I li diu al seu pare, això li diu al seu pare al principi de la pel·lícula, és: si no tinc aquesta joguina, no seré ningú, seré un perdedor. Clar, que un nen petit et faci aquesta reflexió ja t'està amagant molta informació sobre tota l'educació que estem rebent, sobre el bombardeig publicitari al que estem abocats i la pressió que tenen algunes persones per aconseguir allò.
Justament, un bombardeig que ens arriba per tot arreu, no només a la marquesina del bus, que podríem dir que és una cosa relaxada, els anuncis a la televisió, qualsevol xarxa social, que com ara ens hagi sentit dir qualsevol paraula, començaran a posar-nos anuncis i més anuncis. I bé, en aquesta pel·lícula, escolteu amb atenció, perquè tenen una teoria, parlen d'un càrtel de joguines.
Sabe que es un montaje, ¿no?
¿Un montaje?
¿Pero dónde ha estado? ¿Es que no ve la tele? Estamos en manos de poderosos cárteles de juguetes.
Ah,
un puñado de peces gordos que utilizan a los currantes como usted y como yo. Se gastan millones de dólares en publicidad y van lanzando mensajes subliminales para chupar la mente a nuestros hijos. Y sé lo que
bueno,
me digo,
ara aquí aquest senyor, que és un carter que està a la cua per aconseguir una joguina, el Turboman aquest, el protagonista és l'Arnold Schwarzenegger. Aquest senyor està desesperat i té una teoria, però bé, ens renten el cervell els petits i els grans, perquè podríem dir que tots estem passant per aquesta rentadora.
Sí, en aquest cas és Turboman, però fica-li el nom que vulguis, i pot ser joguina, pot ser qualsevol objecte. Clar, aquí, en el transcurs de la pel·lícula, sí que hi ha un moment de reflexió, més cap al final també s'arriba una reflexió diferent, però clar, el que ens hem de pensar és, per Nadal, quin és el símbol que nosaltres volem regalar? Volem regalar una cosa que és el que per cobrir, per exemple, per cobrir el temps perdut, com diem les companyes, no? Regalar temps. Volem regalar, si féssim referència, doncs, als orígens dels regals del Nadal, podríem parlar dels tres reis mags. I quins són els tres regals que feien? Or, encens i mirra. Però realment, els tres reis anaven a fer regals o els regals eren una cosa secundària, no? Ells primer anaven a adorar. I un cop han arribat a adorar, per transmetre aquesta adoració, fan el regal. És a dir, primer hi ha l'estima i després hi ha el regal. No al revés. Primer hi ha un regal i després l'estima.
Doncs hi pensarem. Roger Bergadà, mestre d'educació primària i psicopedagog de l'Escola FEDAC Lleida, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Moltes gràcies. Bones festes.
Igualment.
Aquí hi ha una cosa molt bonita, que és que, clar, el regal abans, li deia, els reis portaven no un regal, sinó portaven presents. I present és una manera de fer-te present. Aquell objecte t'ajudava a fer-te present davant d'aquella criatura. O sigui, quina mirada tan absolutament diferent, no?
Com més aviat aprenem a ser consumidors responsables, no? A ser infants, després joves, després adults responsables, millor?
Jo crec que deseducar-nos és molt més complicat, no? Si ja, és una paraula ara que està molt de moda, no? Si ja des de petits eduquem en un consum responsable, serà tot molt més fàcil. Si tu al teu fill des de petit li agafes el iogurt i li poses sucre, després treu-li, ja veuràs. Si al teu fill no li poses, als 5 anys et dirà mama, si li poses sucre et dirà mama, esto què és, no? Pues això és el mateix.
Jo crec que la primera consciència l'hem de prendre com a adults, no? I veure quines mesures, no? Una és la gestió responsable del consum de televisió i de xarxes, nosaltres com a adults. Aquest dia es ven, no cal comprar-ho, però em va agradar molt la idea, una capseta com una petita presó, diguem-ne, de reixes, amb candau inclòs per posar els mòbils. Caben fins a 6 mòbils. Perquè el dia de Nadal guardis els mòbils allà, tanquis en candau i els mòbils no apareixin. No cal comprar la caixa, però sí, la idea de sigui aquell dia ens regalem estar tots en el present i posem una capsa de sabates i posem allà, la posem mona i posem allà els mòbils i els deixem ben lluny.
Doncs moltíssimes gràcies. Crec que estem preparats per ser més conscients del temps, dels presents i de que podem tenir un Nadal una mica més responsable. Imma Marín i Sílvia Urbina, moltíssimes gràcies.
Anna, moltíssimes gràcies. A tu.
I com sempre, acabem amb música. La cançó d'avui és Camp, de Jane. Va ser la banda sonora de l'anunci d'uns grans magatzems que, quan canvia l'estació, sempre ens convida a renovar l'armari. I buscant, m'he quedat a la campanya de tardor de 2016. Aneu en compte que passa com amb la falera de comprar, que enganxa. Però abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Com sempre, hem estat en David Morral, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Molt bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família. Take me away from this impetuous world.